21 anys amb tu.
A Ivetres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 28 de febrer. Avui és un programa molt especial per nosaltres, per tercer pic en aquests 95 programes que duim, sortint de les instal·lacions de la seu de la ràdio al carrer Manuel Azaña de Palma, perquè l'ocasió ben bé paga la pena. Si en programes anteriors han tingut la sort de poder fer Vida Saludable al Banc de Sang i Teixits, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma o, més recentment, a l'Associació Espanyola contra el Càncer, avui sentiran vostès una mica d'aldarull, una mica de passar gent, de xerrades entre persones, perquè ja saben que Ivetres Ràdio celebra el Dia de les Illes Balears en tota la seva programació en directe des del Passeig Sagrera de Palma. Commemora que demà dia 1 és festa, Dia de les Illes, i just per celebrar l'arribada de l'Estatut d'Autonomia l'any 78, i també, a més, Ivetres Ràdio fa els anys, que són 25 ja, de les seves emissions, una trajectòria que commemorem i que des d'aquí volem donar molts anys a tots els grans professionals que han fet ràdio en aquests 21 anys, en aquest període, i que segur que serà per molt més anys. Dit això, avui, com dèiem, és dia 28 de febrer i és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, efectivament. T'han dit minoritàries, no estranyes ni rares, perquè un programa de salut com aquest ha d'apostar per un llenguatge inclusiu, respectuós, empàtic, amb un col·lectiu que no se sent suficientment recolzat a nivell d'investigació simplement pel fet del nombre de casos, la qual cosa ens sembla injust, i avui dedicarem tot el programa íntegre a parlar en profunditat de les malalties minoritàries. Tindrem en directe amb nosaltres la doctora Teresa Bosch, ella és la coordinadora de malalties minoritàries a Son Espases, autonòmica, i qui pertany més, com dèiem, al Servei de Medicina Interna del Centre de Referència. Tindrem, com sempre, la veu professional que ens aportarà el rigor, però també, com no podia ser d'una altra manera, volen sentir els testimonis de pacients, posarem veu a associacions perquè ens expliquin les seves reivindicacions, si senten que han millorat les seves patologies en les seves situacions quotidianes, si se senten realment atesos, en definitiva. Avui ens acompanyaran, per exemple, Natoñi Narváez, ella és una sòcia de Baimar. A Baimar recordem que és l'Associació Balear de Nins amb Malalties Rares, que està formada per pares i mares de nins i nines afectades per alguna d'aquestes malalties estranyes o minoritàries o poc freqüents. També ens acompanyarà la delegada d'ANSET a Balears, Marga Peralta, qui pateix el síndrome Ehlers-Danlos. I a més, tindrem també, evidentment, Anna Catilena Bibiloni, ella és presidenta d'ABEA, l'Associació Balear d'Amiloïdosis. Així que no perdem ni un segon més, aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Com dèiem, molt bon dia des del Passeig Sagrera de Palma. Des d'aquí fem el programa Vida Saludable com la resta de programació en directe d'Ivetres Ràdio durant el cap de setmana. Avui és dia 28 de febrer, Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients des del centre de Palma, prop del Passeig Marítim. Efectivament, avui el nostre programa és monogràfic. El dedicam a parlar exclusivament de les malalties minoritàries, poc freqüents, o de baixa prevalença, encara que antigament se les coneixia amb el nom de rares o estranyes. Un fet una mica despectiu pel fet de no haver estat suficientment investigades per una raó, el poc nombre de casos.
Afortunadament, la societat evoluciona i el seu llenguatge cada vegada és més inclusiu i respectuós en tots els col·lectius. A les Illes, segons dades oficials de fa just un any, existeixen poc manco de 2.000 persones amb malalties de poca prevalença, concretament, repetint que són dades de fa un any. Són 1.937 persones que pateixen qualque malaltia d'aquest tipus.
Això manifesta el Registre Poblacional de Malalties Minoritàries de la Conselleria de Salut, segons la població registrada. Tant és així que en el seu darrer informe declarà 32 malalties minoritàries diferents que pateixen els ciutadans de les Illes Balears. D'aquestes, les que tenen més incidència són l'ELA o la malaltia d'Andrade. Avui tindran, com hem anunciat al principi del programa, representants de 3 associacions de malalts amb patologies minoritàries.
Així és, i abans de rebre tothom en directe al CDBT Ràdio, les associacions, concretament, volem presentar la doctora Teresa Bosch, ella pertany al Servei de Medicina Interna de Son Espases i és la coordinadora de l'estratègia de malalties minoritàries i complexes de les Illes Balears. Molt bon dia, doctora, i gràcies per venir aquí en directe un dissabte a Vida Saludable. Com està?
Molt bé, moltes gràcies per la invitació.
Volem fer una miqueta de pedagogia. Què entenem per malalties minoritàries?
Bé, la definició clara d'una malaltia minoritària són aquelles malalties que ja tenen una prevalença de menys de 5 casos per 10.000 habitants. Per tant, és una prevalença molt baixa. I després també, com a altres malalties, hi ha les malalties ultrarares que encara tenen una prevalença més baixa. Mhm.
Quantes malalties minoritàries estan descrites arreu del món que imagino, doctora, que cada any se'n deu diagnosticar de noves, encara que siguin ultra rares? Una cosa que és canviant i evoluciona, no?
Bé, depenent de l'OMS, actualment hi ha descrites entre 7 i 8 mil malalties minoritàries arreu del món. Pensem que probablement n'hi ha més. També comentar que pensem que hi ha un 7% de la població general que pot estar afectada d'una malaltia minoritària.
Bon dia, doctora Bosch. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Segueixen apareixent cada any noves malalties minoritàries? Això és degut a la investigació?
Sí, és així, no? I probablement, diem, entre 7 i 8 mil i d'aquí uns anys n'hi haurà més.
De fet, hi ha malalties al món en casos gairebé únics o mínims, que a més tenim una convidada aquí avui en directe que ens explicarà, que és Natònia, és mare d'una nina, que per mi, després m'ho explicarà, però per mi que és una malaltia que té aquesta nina, que és única en el món. Pot ser, Toni? Més tard en parlarem, idò.
A veure, hem dit, ha dit vostè 5.000, a les Balears és correcte 32 malalties ara mateix registrades, és una xifra que va evolucionant, doctora, any rere any?
Exactament, pensem que hi ha malalties rares que encara estan molt infradiagnosticades aquí a Balears, perquè si pensem que un 7% de la població pot tenir una malaltia minoritària, estaríem parlant amb la població que tenim aquí a les Illes Balears, doncs a lo millor entre 60 i 70 mil malalties minoritàries, pacients afectes, i està molt infradiagnosticat.
Quines són les malalties minoritàries més comuns en nombre de casos, doctora, a les Balears?
Bé, com comentàveu abans, doncs, la L, aquí hi ha un foco balear, que és la amiloïdosi hereditària per transtirretina, sobretot, i bé, n'hi ha d'altres, però sobretot aquestes dues.
Doctora, aquest programa també té seu format televisiu que està emetent ara IB3 Televisió i coneixem ara mateix el cas de Noriol, és un al·lot de 14 anys de Sa Pobla, vostè sap perfectament que és el síndrome Fox-G1, que és difícil d'explicar i que a més els pares ens varen contar que podria revertir-se amb un estudi que encara ha de fer assajos clínics als Estats Units, però que és una porta a l'esperança. Podria explicar un poc, que suposo conèixer el cas de Noriol, perquè és l'únic a Balears, el Fox-G1, com és això?
No, bé, jo no sóc el metge referent d'aquest pacient. Jo el que puc comentar és que és una malaltia mitocondrial, és una malaltia considerada com ultra rara, com n'hi ha d'altres, altres pacients, i el problema sobretot d'aquesta patologia doncs és el que comentem, no? Que a vegades hi ha pocs casos per investigar, però que és fonamental, no? La investigació en aquests pacients.
Que revertir, encara que la investigació avanci, són pares i mares deien, saben que Walt Disney no, que no serà tan fàcil, tan bo de fer, no, doctora?
Sí, és així. Són malalties que els familiars que tenen pacients amb aquestes entitats creen una gran angoixa, perquè les malalties minoritàries són malalties greus, invalidants, moltes d'elles, i que a nivell psicològic, a nivell físic, doncs, són malalties molt mutilants, desgraciadament.
Doctora, després de tots aquests anys d'angoixa fins a arribar al diagnòstic, quan una persona o quan uns pares ja saben la malaltia que té el seu fill o que té la persona, quan comença a imaginar la reivindicació de tractaments que molts d'ells no existeixen o estan inclús en fase de desenvolupament.
Exactament. Bé, en primer lloc, comentar que uns dels principals reptes de les malalties minoritàries és intentar arribar al diagnòstic el més abans possible, no? Perquè a vegades són malalties que ja els efectes secundaris són irreversibles. Llavors, clar, el problema d'aquestes malalties és que a vegades pot haver un retras diagnòstic de 10, 20 i hem tingut pacients de més de 30 anys. Un cop tenim el diagnòstic, què passa? Pues que moltes malalties minoritàries no tenen un tractament específic. I les poques que tenen tractament són tractaments d'un alt impacte econòmic. I costa molt arribar a això.
I sempre es diu als laboratoris, no els interessa investigar perquè són pocs casos i no hi ha negocis que en si que hi ha amb malalties més generals, per exemple. No? Està d'acord, vostè?
Sí, estic d'acord. El que passa que penso que en quant al futur de les malalties minoritàries, jo penso que ja tenim una llum important, no? Perquè amb tots els avanços amb la genètica, no? Que ara se seqüencia l'exoma, el genoma, que dona molta informació, la intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial, conèixer el fenotip dels malalts, no? Conèixer quins malalts hem de sospitar que poden tenir una malaltia minoritària, que és el que anomenem la red flags. També estem molt per la labor de formar els sanitaris, perquè quan vingui un pacient amb sospita de malaltia minoritària el puguin captar, no? Saber quines red flags hi ha en aquests pacients.
I, doctora, què podem fer entre tots per millorar la investigació? Òbviament, destinar recursos, que és una qüestió que ho ha de fer les administracions, i també el suport privat, també, que se pot fer.
Sí.
Però què podem fer? Evidentment, xerrar-ne, fer programes monogràfics, que els mitjans de comunicació s'enxerin, visibilitzar, no, doctora?
Exactament. Visibilitzar aquestes malalties minoritàries i comentar també, doncs, que ara el que estem fent és formar a sanitaris amb una sèrie de cursos que farem, per el que comentava, per conèixer aquestes red flags. Quan tens un pacient que s'ha de sospitar una malaltia minoritària. Són pacients que van peregrinant durant molts anys d'un especialista a l'altre, fent múltiples proves complementàries. Són pacients que tenen múltiples símptomes a diferents òrgans, a sistema nerviós, a nivell digestiu, a nivell dermatològic. Són pacients que, si indagues un poquet, doncs pots saber que hi ha antecedents familiars que potser te poden orientar un poc. Són pacients també que no responen als fàrmacs habituals estàndard. Totes aquestes red flags els metges els han de conèixer, per saber quan estem davant d'un pacient amb sospita d'una malaltia minoritària.
M'agradaria, doctora, que xerràs un poquet de la seva coordinació, que vostè, al final, és el servei de referència per a aquest pacient, per a aquestes famílies. Vostè fa anys que ja el dirigeix, que el coordina. Com és el seu dia a dia, doctora?
Bé, nosaltres, a través de l'estratègia de malalties minoritàries i complexes de les Illes Balears, de la Conselleria, està bastant desfassat i pensem que hi ha molts més pacients que s'haurien d'encloure, moltes més malalties. Estem també formant, el que deia, no? Formant sanitaris amb classes per donar a conèixer aquestes malalties, fomentar també la investigació, etc. Vull dir, també tenir relació amb l'associació de pacients, amb els nostres pacients, perquè ells ens comuniquen les seves inquietuds, les seves necessitats, i són la part fonamental de tot això.
Vostè va fer un acte al Son Espases fa un any, va fer una ponència fa molt poc al Col·legi de Metges, en final és donar difusió màxima, no?
Exactament, exactament. Donar difusió perquè la gent conegui aquestes malalties per poder investigar i per poder tirar endavant i reconèixer les necessitats dels nostres pacients i de les nostres associacions.
Doctora, sempre demanem a un oncòleg lo guapo que es pot dir un pacient que s'ha curat, o un ginecòleg pot dir una dona que dur molt de temps cercant un fill que ha quedat embarassada. Per vostè i el seu equip, a una persona que vostè ha dit una paraula que jo crec que defineix molt a les persones que pateixen aquesta malaltia, s'angoixa, però definir que ja saben què tenen i com tractar també ha de ser un motiu d'alegria, per donar llum a un pacient, no?
I tant. Quan tu un pacient que potser té una malaltia minoritària i saps que té un tractament efectiu, el dia que li comuniques, doncs és una gran alegria per ell, per nosaltres. El problema és que també darrere de tot això, quan has de demanar un fàrmac d'alt impacte econòmic, també la paperassa que això suposa, i a vegades això va a comitès, doncs, que ens han d'aprovar, encara que nosaltres pensem que ha de rebre aquest fàrmac. Vull dir, són tota una sèrie de passos molt feixucs que hem d'anar superant. I també comentar que quan tu comentes amb una família que té una malaltia minoritària, un 80% d'aquestes malalties minoritàries són genètiques, i és un impacte familiar, no? També, perquè molts altres familiars, doncs, potser seran portadors o poden tenir aquella malaltia.
Li costa desconnectar quan se'n va a casa seva, com a bona professional compromesa, vocacional, o s'endú el problema a casa i pensa, ostres, hem de resoldre això?
Evidentment, no. Jo penso que un metge, la seva feina no és la feina assistencial que fa l'hospital, sinó després tot el que porta darrere, tardes, vespres, caps de setmana, i tot el temps és poc, no?, per dedicar a aquestes malalties.
Nosaltres estem molt encantats que estigui dedicant-nos el programa aquí avui, mm-hmm, nosaltres, Teresa. Hem de fer una petita pausa per a publicitat. Recordin els nostres oients que estem fent avui en directe el programa Via Saludable al Passeig Sagrera de Palma per commemorar que demà és el Dia de les Illes Balears i avui, molt important, és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Ara tornant, que volen sentir també a les associacions.
Des de l'embalat d'IB3 Ràdio al Passeig de Sagrera de Palma, Vida Saludable.
IB3 Ràdio és història.
Avui, des de l'embalat d'Ivetres Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, La Gran Vida, a les 9 del matí. Després, a les 11, No Venim amb Manual, seguit de Vida Saludable i al capvespre, a partir de les 4, tota l'emoció del futbol amb Esports 3 en joc. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'Ivetres Ràdio amb tu.
Dissabte a les 4 al capvespre segueix el millor futbol de primera divisió des de l'estadi de Sant Mors.
Real Mallorca, Real Societat, amb tota la prèvia des del Passeig Sagrera de Palma.
A més, seguirem el partit entre el Pozo Múrcia i el Palma Futsal.
Un dissabte ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes. Tot Esports de Sant Joc.
A Ivetra Ràdio.
Vida saludable. Ivetres Ràdio.
Seguim en directe a Ivetres Ràdio fent del programa Vida Saludable, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, des del Passeig Sagrera de Palma, per commemorar que demà és el dia de la nostra comunitat i, a més, la ràdio pública fa 21 anys d'emissions. Avui és dia 28 de febrer i és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i introduïm nous protagonistes, Laura.
Així és, Carlos, volen sentir la veu, l'opinió i el testimoni de tres associacions, començant xerrant en l'Associació Balear de la Malaltia d'Andrade, ABEA. És una organització sense ànim de lucre creada l'any 1997 pel doctor Munaqués i és un grup de persones afectades per la malaltia d'Andrade, amiloïdosis hereditària per transtiterina, amb la finalitat de difondre el coneixement de la malaltia d'Andrade tant en hospitals com a metges i professionals sanitaris amb l'objectiu primordial d'afavorir el diagnòstic precoç. La malaltia d'Andrade, com dèiem, amiloïdosis hereditària per transtiterina, és una malaltia poc freqüent i complexa de comprendre. Va ser descrita per primer pic l'any 1952 pel neuròleg portuguès Corino Andrade i avui coneixerem la malaltia una mica més.
I per això donant la benvinguda a Catilena Bibiloni, que és presidenta d'ABEA. Molt bon dia, Catilena, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar avui un dissabte en aquest horari de migdia, pràcticament, que tothom pensa en dinar amb la família. Gràcies per estar amb nosaltres, perquè avui és el Dia Mundial i volien tenir la seva veu. Com està?
Molt bé, i gràcies per ser convidada. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
La Laura ha fet 5 cèntims importants de què és ABEA, però jo m'agradaria molt que vostè, com a presidenta, expliqués un poquet més les funcions, els objectius.
A veure, nosaltres som una associació de pacients, realment som petiteta d'àmbit balear i el que fem com qualsevol associació de pacients és donar suport, acompanyar, acollir, orientar a les persones afectades i també a la família. Sí que feim moltes tasques de representar en aquest col·lectiu davant l'administració pública, sobretot per intentar aconseguir tots aquells recursos que a dia d'avui no són disponibles i són tan necessaris com la psicologia per als pacients o la podologia. Després també el que fem és promoure la recerca amb aquesta malaltia i també fem doncs, moltes activitats, sessions informatives, campanyes de sensibilització i també una cosa molt important que fem és que connectam els pacients amb els recursos i amb els metges especialistes que necessiten.
Mm-hmm. Per fer una miqueta de pedagogia, què és la malaltia d'Andrade?
Per explicar-ho així d'una manera fàcil d'entendre...
En calma.
Sí, la malaltia d'Andrade és un tipus d'amiloïdosi, uh-huh. En aquest cas és hereditari i causada per una mutació genètica, i el que passa en el nostre cos és que el nostre fetge, amb un 95%, fabrica una proteïna que és defectuosa, i aquesta proteïna circula pel torrent sanguini i se va depositant a diferents òrgans i teixits. Allà on se deposita, deteriora la funció d'aquell òrgan o teixit. I, clar, on se pot depositar, no? Aquesta proteïna defectuosa la poden depositar en els nervis, en el cor, en els ronyons, en els ulls, en el cervell. I és això, que allà on se deposita, pues, deteriora aquesta funció. Sí que es veu que en el principi els símptomes són més lleus, però com que és una malaltia progressiva, aquests símptomes se van complicant fins que la malaltia a dia d'avui encara no té cura del tot i segueix sent mortal. Sempre deien que és una malaltia multisistèmica, progressiva, com ja he dit, i que és altament incapacitant.
Com vos afecta, Catilena, a la vostra qualitat de vida aquesta malaltia? Vos t'ha donat 5 cèntims, com diu sempre el meu company, de lo que són els símptomes i els problemes, però com afecta realment la qualitat de vida? És una malaltia totalment incapacitant?
Xerrar de qualitat de vida, la veritat que és molt subjectiu i va en funció, no, de cada persona, dels símptomes que té i de l'estadi en els qui se troba de la malaltia. A veure, en el principi, pues, som pacients que poden dur una vida més o manco normal, però moltes vegades no podem seguir fent la feina, no podem fer una jornada completa laboral, o, per exemple, som pacients que convivim amb mal, amb molt de problemes que se mos alteren les deposicions i molt de pit mos aïllam, quedam a casa perquè és allà on estem millor. També som pacients que, degut a aquesta progressió i aquests símptomes, tenim associats molt de problemes de salut mental, i a mesura que progressa la malaltia sí que és vera que de cada vegada hi ha més discapacitat, inclús dependència, fins que el pacient arriba un moment que pot ser completament dependent per qualsevol tipus d'activitat de la vida diària i va de necessitar d'una persona cuidadora en el seu costat.
Vostè, Catalina, també és una pacient d'aquesta malaltia, és una persona afectada per aquesta malaltia.
Així és.
Com se va donar compte? Quins varen ser els primers símptomes d'alarma que varen dir que alguna cosa aquí no funciona?
Clar, aquí hem de remarcar que, siguent una malaltia hereditària, jo ja de ben joveneta sabia que era portadora de la mutació, perquè ma mare va tenir aquesta malaltia.
Això és una pas important, eh?
Això és un tema molt important. I de ma mare, a través del diagnòstic de ma mare, pues, a mi mare em feia genètic, vaig sortir portadora, però clar, en aquell moment era molt joveneta, i va ser en els 33 anys que jo vaig començar a sentir, pues, que tenia coses, sensacions estranyes en els peus, pèrdua de sensibilitat, com si tingués formiguejos, me feia ferida si no me'n donava compte, després havia d'anar molt en el banyo, tenia diarrees cròniques, no me permetien estar a segon quin puestos perquè havia de sortir correguensos, i clar, haguem viscut amb ma mare tota aquesta sintomatologia, jo sabré que era portadora de la mutació, pues, i a més, estava en seguiment mèdic com a portadora, la veritat que el diagnòstic en qüestió d'un any vaig tenir totes les proves fetes i me van donar la notícia de dir, no, Catalina, ara ja has manifestat els símptomes i tens la malaltia d'Andrade.
Perquè és important, perquè vostè ha comentat era portadora, és a dir, aquesta malaltia pot ser una persona hereditària, com bé deia, pot ser portadora però no arribar a desenvolupar la malaltia, o sempre es manifesta?
Així, nosaltres deim que és una malaltia que tu tens la mutació, però això no vol dir que acabis manifestant. Hi ha gent que manifesta i hi ha gent que no manifesta. Perquè realment no ho sabem, ojalà ho sabéssim, però sí que és important saber si tens la mutació per encaminar un poc a la teva vida i saber quins plans de futur vols. Però sí que pot passar que tinguis la mutació i no se te desperti. Tenim inclús famílies que el fill ha debutat, el pare té la mutació i no ha debutat.
Ha fet un vot?
No ha fet un vot, és a dir, no s'ha manifestat. La mutació sempre és mai vota. El que passa és que se manifesten els símptomes o no.
I quan, ha dit vostè que no sé si és petita, però d'aquestes 2.000 persones que pateixen malalties minoritàries, quantes pateixen la seva malaltia a les Balears?
Aquí a les Balears, això ja ho ha comentat la doctora Bosch, tenim un problema amb el tema de registres.
No és fàcil,
no? No és fàcil, però sí que per això tenim un equip d'investigació de CIDISBA que ha tret la prevalença. I aquí a Mallorca, pues, una de cada 2.900 persones tenen diagnòstic genètic d'aquesta malaltia. Això se tradueix a que hi ha uns 450 tests positius de la malaltia d'Andrade, des que podríem dir que potser la meitat ha debutat, ha manifestat símptomes,
no.
I la resta simplement és la mutació i no té símptomes.
I quins tractaments ara mateix són més moderns? Hi ha hagut qualque diferenciació en els darrers anys?
M'agrada molt aquesta pregunta perquè és vera que aquesta malaltia crec que és un clar exemple de com s'investigació i s'inversió en recursos de recerca ha tingut el seu fruit. Sempre ho dic, el meu predí l'any 86 se va morir, fora saber què li passava, consumit per la malaltia, sense saber què era jo, que era un Parkinson raro. Després va arribar ma mare després de 4 anys la varen diagnosticar, va ser una odissea diagnòstica, i va tenir accés a un trasplant de fetge. En els anys 90 hi havia trasplant de fetge. I des del 2014 és quan ens arriben els primers fàrmacs. I a dia d'avui ja en tenim uns 3, 4, diguem. I clar, això és un canvi. És a dir, que tu tinguis una malaltia i te puguin donar un fàrmac que no t'hagin de trasplantar de fetge.
Ajuda la Seguretat Social en els tractaments, que és important.
Sí, el més important és que hi ha aquesta inversió pública, també, perquè són medicaments orfes, diguem, són medicaments que tenen un cost elevadíssim i poden posar en perill el sistema, és així, i per sort l'administració ha apostat per aquests fàrmacs i tenim accés a ells, i això per nosaltres, per pacient i per col·lectiu, és una molt bona notícia.
Segueix amb nosaltres la coordinadora de malalties minoritàries de les Illes, que l'hem presentat abans, la doctora Teresa Bosch. Què ens pot dir d'aquesta malaltia a les Illes, doctora?
Jo penso que la Cati Elena ha explicat molt bé, no, el que és aquesta malaltia. En principi és una malaltia, com ja diem, minoritària, que és una, el que diem és una amiloïdosi hereditària per transtiretina, que és una, que dona una afectació multiorgànica, afecta tots els òrgans, començant pel sistema nerviós i donant afectació cardíaca, pot donar afectació renal, ocular, polineuropatia. La veritat que el ser un foc aquí a Balears, som el cinquè foc una importància mundial, doncs estem bastant, sí, estem bastant avançats amb tot això, amb el diagnòstic, i per sort és una de les malalties que solem arribar bastant aviat al diagnòstic. Si hi ha antecedents familiars, com deia la Cati Elena, més aviat, i sí que a vegades, desgraciadament, si no hi ha cap antecedent familiar a la família, doncs a vegades sí que som malalts que tardem uns anys en diagnosticar-los, i que per sort hi ha una sèrie de fàrmacs que, doncs, han canviat molt el pronòstic d'aquesta malaltia, sobretot en els últims anys.
La ràdio té moments de màgia que no sabem com a televisió. Hi ha hagut una mirada molt guapa de Caterina cap a vostè, com aquesta complicitat de... Han lluitat molt perquè els tractaments siguin públics, ho hem aconseguit i s'ha fet com una... Ha hagut una mirada aquí com a... Vostè, doctora, sap el que han lluitat, no?
I tant, perquè jo me'n recordo quan vaig començar ja fa 30 anys que vaig venir aquí a la illa, l'any 95, me'n recordo d'una pacient que es va diagnosticar, i el que teníem en aquell moment era el trasplantament hepàtic, no? I després, doncs, veure molts malalts amb trasplantament hepàtic al passar els anys, doncs, tenen els seus efectes secundaris, molts acaben amb ceguera per la mateixa malaltia, i amb els nous fàrmacs, doncs, són fàrmacs que te donen una alegria, no? Perquè probablement no hi ha cap fàrmac en aquest moment curatiu per aquesta malaltia. Són fàrmacs que alenteixen, però sí que per aquest tipus de pacients, doncs, és un canvi a la qualitat de vida molt important.
Ha advertit Caterina, la presidenta, que és una malaltia que pot arribar a ser mortal, a partir de sembla de seu predir, i vostè està xerrant també de trasplant, recordant que són els pares ja fa trasplantament de fetge.
Sí.
Se pot arribar, no? És una sortida darrera.
Bé, al principi que es va diagnosticar la malaltia, com ha dit la Cati Elena, l'any 52, que 1952, que va descobrir el doctor Coriné Andrade, va ser l'any 1990 que es va començar a fer el trasplantament hepàtic, perquè aquesta proteïna alterada se sintetitzava la majoria del 95% a nivell hepàtic, no? I era l'únic tractament que teníem etiopatogènic. Llavors, ara, en els moments actuals, com que ja han sortit aquests nous fàrmacs, el trasplantament hepàtic ha passat ja a una segona línia.
Per un altre tipus de malalt, no?
Per un altre tipus de patologia. Però en aquesta tenim bons fàrmacs, i és el que aconsellem als metges, doncs, aquests fàrmacs abans que el trasplantament.
Doctora, no es retiri, tampoc Caterina, perquè després seguirem continuant, perquè el que volen fer ara, Laura, és introduir noves veus d'associacions.
Així és el moment ara per xerrar d'ANSES, que és l'Associació Nacional del Síndrome de Ehlers-Danlos i per laxitud. Es va constituir en àmbit nacional per sensibilitzar a l'opinió pública i a les institucions públiques i privades sobre la malaltia i els efectes que produeix en afectats, famílies i la societat. Es vol promoure la investigació científica del síndrome de Ehlers-Danlos.
Ja és amb nosaltres la delegada d'ANSES a Balears, Marga Peralta, que ens ha acompanyat al programa Vida Saludable en més d'una ocasió, i la veritat és que sempre és un gust poder conversar amb ella uns minuts. Com està, Marga? Benvinguda, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia.
Com podem explicar, per fer una miqueta de pedagogia, la malaltia, i sobretot, és important que avui se celebri el Dia Mundial?
Bueno, és important que se celebri el Dia Mundial de les malalties rares per donar visibilitat, perquè si no se xerra, no se coneix. Però hem de tenir en compte que les malalties rares se pateixen els 365 dies de l'any. Vull dir, no només estan malalts un dia, sinó que tenim problemes tot l'any. I en concret, xerrant de la síndrome de Ehlers-Danlos, dir-vos que és un conjunt de trastorns del teixit connectiu que són hereditaris i genètics. I és un conjunt de trastorns perquè hi ha 13 tipus diferents de síndrome de Ehlers-Danlos. Per explicar de manera fàcil, bàsicament el que ens passa és que tenim un col·làgen de mala qualitat. O sigui, no és qüestió de tenir poc, sinó de que no és de la qualitat que toca. Això pot afectar a tot el cos perquè el col·làgen està per tot el cos i pot ser el més visible, el més conegut per l'actitud, però no és només això. O sigui, tens problemes de per l'actitud, el que són luxacions, inestabilitat de les articulacions, però també problemes gastrointestinals, problemes en el sistema cardiovascular, la pell, els ulls, per tot, perquè, per el que he dit, o sigui, el col·làgen està per tot. No és només el que surt en els anuncis de cremes per la cara o les pastilles aquestes per millorar les articulacions, sinó que està repartit per tot el cos.
En aquest programa d'interès general sobre el servei públic, la doctora Bosch m'ha explicat fa unes setmanes, ja no se diu estranyes ni rares, sinó que se diu minoritàries. M'agradaria també a vostè, amb rigor, que ja ha canviat la terminologia. Ja no se diu hiperlaxitud, que és una cosa que m'agradaria explicar a l'audiència. Ara se diu síndrome, com ha dit vostè perfectament.
Síndrome de Ehlers-Danlos.
Exactament.
Sí, o sigui, en el 2017 va haver un canvi de noms. Se xerrava de síndrome d'hiperlaxitud articular. Ja existia la síndrome de Ehlers-Danlos, però hi havia, com ho van diagnosticar jo, també fa 10 anys, 6 tipus, ara mateix hi ha 13 tipus i no se xerra de síndrome d'hiperlaxitud articular, sinó o de síndrome de Ehlers-Danlos o de trastorn de l'espectre hiperlaxe. Són molt parescuts, però bueno, depenent de la sintomatologia se diagnostica una cosa o l'altra. El trastorn de l'espectre hiperlaxe no té base genètica i de síndrome de Ehlers-Danlos, dels 13 tipus, n'hi ha 12 en massa genètica, en mutació genètica coneguda, i un que és el tipus hiperlaxe, que no té encara, perquè s'està investigant, no té la base genètica coneguda.
Tant de bo, Margalia, que es vostre nosaltres per ser fidedignes. Gràcies per aquesta explicació.
Marga, vostè supos que comparteix com la Catilena, que a part de pertany a l'associació, també és pacient afectada. Sí. I li demano el mateix que li he demanat a ella abans. Com es va donar compte, vostè? Està xerrant que també és una malaltia hereditària. Sí. Jo no sé si vostè també sabia que...
No. El cas és totalment diferent. De fet, és al revés. Jo sempre he tingut problemes d'articulacions, de mal, cosetes, però en els 30 i pico d'anys vaig començar a tenir molt de problemes, moltes rotures fibrilars, tendinitis, problemes un darrere l'altre. Estava pràcticament cada 2-3 setmanes d'urgències amb problemes. I vaig dir, aquí hi ha algo que no quadra, algo que no està bé. I vaig començar el que se diu una odissea diagnòstica, perquè me vaig passejar, el que ha dit la doctora Bosch, me vaig passejar per molt de metges. Sí, tens hiperlaxitud, però bé, no és res, a lo millor el que tens és mala sort, mira'm a veure això, mira'm això altre i tal, fins que vaig arribar a una doctora de rehabilitació d'un centre de salut de Palma que me va confirmar, diu, és que per què tens síndrome d'hiperlaxitud. Per una altra banda, jo estava cercant informació i vaig trobar l'associació. D'allà la doctora de rehabilitació me va derivar a genètica, on me van fer la prova genètica i se va confirmar, i per una altra banda vaig arribar a la consulta de la Teresa Bosch i el segon m'estan duent cada 6 mesos, me vou i me fan proves i me van derivant, perquè com a la malaltia d'Andrade és multisistèmica i visitant bastant d'especialistes. I arrel del meu diagnòstic, el que fan és una història clínica de la família i cerquen l'arrel, i en el meu cas van fer les proves genètiques amb ma mare i va sortir la mateixa mutació que tenia jo.
Però a ta mare no és el mateix que deia la Caterina, no li va manifestar l'enfermedat?
No, ma mare tenia problemes. Arran d'aquest diagnòstic vàrem veure que moltes de coses que havia tingut
coincidien,
però clar, a ma mare ja li van fer 80 anys.
Clar.
Tampoc no li servia de massa, pobreta, però sí servia per explicar coses que li havien passat.
Quant de pacients aproximadament ho pateixen a les illes? Teniu uns dates?
No, és una d'aquestes malalties que no estan a registre. No tenim...
Com així? S'ha de fer feina encara.
S'ha de fer feina, s'ha de fer feina. Sabem, per exemple, a nivell a l'associació, som unes 20 famílies, perquè en ser hereditari...
està controlat, no?
Sí, sabem que hi ha mares que s'han associat i els fills també ho tenen, o gent és al revés, o sigui, s'ha associat una persona i després han diagnosticat a la mare o son pare. Però no sabem quantes persones hi pot haver. Jo en 10 anys de delegació potser he xerrat amb 80, 90 persones, però no ho sabem.
I en quant als tractaments, Marga, existeixen bons tractaments o encara falta investigació?
Falta molta investigació perquè és una malaltia sense cura i sense tractament. El que se fa és apagar foc. O sigui, demà, si tens problemes a les articulacions i miren de tractar-te aquestes articulacions, molta fisioteràpia, medicaments per dolor, perquè tenim molt de dolor. Si tens problemes gastrointestinals, te deriven a unes digestiu per tractar aquests problemes gastrointestinals. O sigui, és una mica pal·liatiu. O sigui, vas arreglant o intentant arreglar el que tens, però no hi ha una cura encara, ni un tractament que sigui, bueno, arreglarem una mica el col·làgen a veure si és de millor qualitat. No hi ha res, falta moltíssima d'investigació. S'estan fent, per exemple, a Murcia ara mateix hi ha una investigació en peix de zebra, que és curiós, que estan mirant de cercar un medicament per ser afectats per l'alerta vascular, que és que afecta més a òrgans interns i vasos sanguinis.
ANSES és una associació, com deia vostè, més bé petita, que du 20 famílies aproximadament.
Aquí a Balears, sí, a nivell nacional hi ha d'haver 800 associats.
I quina feina fa l'associació amb aquestes famílies?
Bé, com totes les associacions, el que feim principalment és donar suport a les persones afectades i a les seves famílies. Els ajudam, xerram amb ells, si tenen problemes, per exemple, per demanar discapacitat, incapacitat, o si donem una mà per veure què és el que han de fer i el que no. Feim molta de feina amb altres associacions. Ara, per exemple, aquí a Balears feim molta de feina amb AVEA i amb Vela Balears per donar difusió de les malalties rares. I també feim formació i informació personal sociosanitari, perquè és una malaltia molt poc coneguda i de vegades el que coneixen no és lo suficient. I si un metge té un pacient amb síndrome de Ehlers-Danlos, sempre pot acudir a l'associació per tenir més informació. I també, bueno, xerrant amb administracions públiques i fomentant la investigació.
Clar.
Ara que no m'ho sent a Teresa, jo crec que estem xerrant d'un far, d'una porta a l'esperança, d'una persona important en qualsevol malaltia, perquè és on consultau, no?
Sí, sí, de fet, i ho sap perquè li he comentat, darrerament tenim socis nous que han començat amb ella i mos han referit que estan molt contents de trobar algú que coneix la síndrome de Ehlers-Danlos, perquè és molt difícil, de vegades anar a un metge i no ho coneix, i anar a un metge que no coneix el que tens, de vegades és una mica desesperant. Després, normalment investiguen, però una primera visita que te diguin sí, això ho coneixem, sí que ajuda molt.
Catilena, hem de posar en valor la feina de la coordinació, la feina de Teresa i el seu equip.
Jo crec que sí, que és una feina que té molt de valor. Fan una feinada perquè no només la part assistencial, és que després hi ha tota aquesta part de coordinació i d'investigació, i jo me trec escapell, sincerament, jo, i crec que tots els pacients que coneixem a la Teresa i la feinada que fa.
Hem de fer una petita durada, tornem ara amb més veus, més associacions, avui en el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, al Passeig Sagrera de Palma, fent en directe Vida Saludable a IB3 Ràdio.
Des de l'embalat d'IB3 Ràdio al Passeig de Sagrera de Palma, Vida saludable.
IB3 Ràdio és cultura.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Dissabte a les 4 al capvespre segueix el millor futbol de primera divisió des de l'estadi de Sant Mors.
Real Mallorca, Real Societat, amb tota la prèvia des del Passeig Sagrera de Palma.
A més, seguirem el partit entre el Pozo Múrcia i el Palma Futsal.
Un dissabte ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes. Tot esports de Sant Joc.
A IB3 Ràdio.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
Seguim al Passeig Sagrera de Palma des del 7 d'IB3 Ràdio, on tot el cap de setmana està fent la promoció en directe per commemorar els 21 anys de ràdio pública, també, que demà és el dia de les Illes Balears, però avui, mos importa avui, dia 28 de febrer, dia mundial de les malalties minoritàries, i per això fem un especial monogràfic. Laura, tenim més testimonis que ens interessa escoltar.
Així és, Carlos, ara volem xerrar d'una altra associació, xerrant de Baimar, que és l'Associació Balear de Nins amb Malalties Rares, o minoritàries, que està formada per pares i mares de nins i nines afectades per alguna d'aquestes malalties estranyes o minoritàries o poc freqüents. I per això rebem amb molt de gust a Toñi Narváez, que ella és sòcia de Baimar, a més, ara mos explicarà, és fundadora d'una altra associació, és mare d'una nina afectada per una malaltia minoritària que, si no vaig malament, és una delecció del cromosoma 2.
Sí.
Benvinguda, Toñi, ens podria explicar una mica quina és la malaltia que pateix la seva filla?
Pues Martina nació con un corte en el ADN, en el cromosoma 2, donde se le escapan 75 genes que tienen que ver con muchas enfermedades del neurodesarrollo. O sea, no es una delección, es una falta que nos dimos cuenta ya cuando nació la nena. Nació con una hipotonía aguda, no se movía, fue directamente a UCI. Y allí vieron que tenía unos rasgos un poco peculiares y ya empezaron a hacerle pruebas. Lo bueno que fue directamente desde que nació, lo malo que es una enfermedad donde nadie se va a poner a investigar tantísimos genes que le faltan a un paciente, ya que es una enfermedad que por ahora que no está documentada ni en FEDER, ni en CIBERER, ni en UNIC, que son diferentes sitios donde se está documentando las diferentes enfermedades. No está la de mi hija.
Por tanto, ni siquiera té com de nom i cognoms la enfermedad de la seva filla.
Tiene numeración y bueno, lo que le provoca básicamente es como el cromosoma 1 y 2 tiene que ver con el desarrollo. Ella no se desarrolló bien el cerebro, no puede hablar, aunque tiene para hablar, pero no puede. Ha llevado pañal hasta ahora, con casi 10 años, y realmente, aunque sea una nena de 10, es como si fuera un bebé de 2 años, es muy primaria. Y bueno, sí que tiene intención comunicativa porque tiene su comunicador y habla a través de la lengua de signos, pero es verdad que cuando vamos a algún especialista, lo único que nos dicen, bueno, vemos que no surja nada, que no pierda fuerza, que sea feliz, e intentar ver su día a día al final.
Com afecta, Toñi, una malaltia minoritària el desenvolupament educatiu d'un infant?
Bueno, para nosotros ha sido realmente una montaña rusa, porque ella sí que empezó en una guardería, un aula especial, porque ella tenía muchísimas faltas. De hecho, estuvo un año y medio durmiendo con una máquina de apneas porque se dormía, realizaba apneas cuando dormía. Y bueno, al principio costó, luego tuvimos la suerte de escolarizarla cerca de casa, pero al final no está nadie preparado para llevar a una nena así. Nos invitaron a sacarla. Y ha ido votando hasta que al final hemos tenido que meter a un cole especial, donde sí que están cubiertas todas sus, al final todas, directo.
Las seves necessitats.
Las necessitats, però està a 15 quilòmetres de su casa, i bueno, jo quería que se reaccionara con la gente de mi barrio, no, però al final es cuesta porque tiene que tener un baño adaptado el cole, tiene que tener un aula especial y no, y la mayoría no la tiene.
És a dir, diria que realment les escoles convencionals i els mestres no estan preparats per donar i atendre les necessitats de nens amb aquestes necessitats tan especials.
Pues no, y también te diría que yo he corrido mucho a la consellería a pelear por ATES, he hablado incluso con el defensor del menor, no veía justo porque tengo una niña con 17 años que se ha educado sin pena ni gloria, como digo, y por Martina tengo que pelear tantísimo, ponerle un cambiador en clase o porque se vaya de excursión con los niños, que al principio es que ni se la podían llevar por el tema de las apneas. Realmente costó bastante, pero luego veía que la lucha que yo hacía se beneficiaba a todo el colegio menos mi hija. Entonces se repartían, claro, me decían, es que tu hija no va a tener una persona sola. Pues así el problema ha sido que al final ha tenido que ir a una clase donde son nada más 5 niños con 2 profesoras.
Són molts anys, imagino, de lluita, de reivindicació, com diu vostè. Quin missatge li agradaria donar a pares i mares que ara mateix comencen a passar per una situació similar amb un fill que acaba de ser diagnosticat per una malaltia minoritària i que, efectivament, comencen un laberint complicat?
Bueno, nosotros en principio lo pasamos fatal porque cuando nos dieron el diagnóstico nos dijeron aquí la tenéis y que crezca feliz, pero claro, no sabíamos absolutamente nada, por eso encontramos a Weimar, que al final nos ayudó a decir, pues buscar por aquí, tenéis este tipo de ayudas, podéis pelear por aquí, porque el tema escolar, ya te digo, que nos ha costado mucho. Se sufre mucho porque no sabes, ahora por ejemplo ha desarrollado una urticaria crónica grave y tiene que estar cada 4 semanas inyectándose para que no se le brote, y aún así le brota. Y bueno, buscar, lo suyo sería buscar y que alguien esté interesado en ayudar concretamente a estos niños, porque en realidad son, la mía es única, pero de estos hay muchísimos que salen con diferentes cortes en algunos genes.
I Toñi, necessiten les famílies suport psicològic, ja sigui la seva o la sigui qualsevol de Weimar, perquè al final sa pare i mare se passen molt malament, evidentment.
Sí, como decía, al principio lo pasamos fatal, pero sí insto a los padres a que luchen, que yo al principio decía, no entiendo por qué hay padres que ya se han frenado, porque, y lo entiendo ahora porque son, cuesta luchar con las instituciones, los colegios, los hospitales, los médicos para que te den pañales, para que vean que los pañales los utilizas para tu hija, nada más, no tenemos que estar negociando con pañales. Y así con absolutamente todo, en los parques, que esté un poquito más adaptado, y podría ser una larga lista, porque es que tenemos unos centros comerciales estupendos, pero no tienen ni un cambiador inclusivo para colostomía, para niños que van con silla, para adultos, queda bastante. Y lo único es luchar, luchar y no dejar de luchar.
És un altre món, doctora Bosch, que efectivament quan ja les malalties minoritàries són en els infants, que encara és més dur, quan els pares i mares fan aquesta lluita, que ens hem de tots posant la seva pell i intentar que el centre comercial efectivament sigui més inclusiu, posar facilitats com a societat, no?
Exactament. Bé, jo volia comentar que a part de que jo formo part d'aquest grup, no?, de l'estratègia de malalties minoritàries, que hi ha molta gent, som tot un grup de gent que està al darrere, que jo no sóc l'única, que hi ha molta gent que està ajudant. També volia comentar amb la Conselleria de Salut i tots aquests aspectes, doncs els hi fem arribar, fem arribar totes aquestes necessitats. I per això és tan important, doncs, tenir contacte amb les associacions de pacients, no? Perquè tu potser estàs darrere de buscar investigació, però que llavors hi ha el dia a dia d'aquests pacients que tot això s'han de buscar recursos, que moltes vegades aquests recursos no acaben d'arribar, van per amunt i per avall i costa molt d'aconseguir aquestes coses.
Sí, tenim aquí una Caterina que ens ha contat que el seu camí, doncs, ja vol la llum, que hi ha bons tractaments, i aquí tenim un altre cas que efectivament falta molta feina per fer, no? I Toni, imagina que també hi ha una preocupació adherida dels pares i mares, pensar si el meu fill és dependent o dependenta, el dia que jo no hi sigui, algú l'haurà de cuidar. Això és el que més angoixa un pare i una mare, pensant en avui només,
no,
en el futur, no?
esto es lo que nos tiene quizá un poquito angustiados al final, porque mi hija será dependiente de por vida. O sea, nos cuesta mucho. Sí es verdad que debería haber más charlas con este tipo de información para los padres, que lo primero que pensamos es nuestro hijo se va a quedar con nosotros, pero luego piensas, si nos pasara algo, de repente métela en una asociación que no conoce a la gente, no conoce el sitio. Por eso están los sitios de la transición a la vida adulta, que cuando ya tiene una cierta edad, pues van pasando al piso de día, que todo ya esto va costando. Y
por suerte una hermana gran.
Sí, tiene una hermana grande que puede estar pendiente de su hermana, pero no le puedo
hacer ese bebido también.
Claro, yo no le puedo decir, hazte responsable de tu hermana, y claro, tiene que estar pendiente de su hermana, pero tiene que hacer su vida. Y claro, es la realmente es la angustia que tenemos los padres de qué pasará con ella. ¿Qué pasará? Porque no es una nena que la puedas hacer un taller para que el día de mañana pueda trabajar o pueda hacer algo, no. Es una nena muy dependiente y realmente nos sentimos bastante angustiados por este cosas, porque vemos el día a día, y el día a día es que mi hija toma antipsicóticos y ansiolíticos pues para que no se autolesione, para que esté tranquila, que pueda estar en una clase, que podamos salir al parque sin que la líe. Y bueno, en principio nos angustia porque vemos cómo es ahora.
Toñi, vostè ha contat que, o ha explicat que varen arribar a Weimar perquè la malaltia de la seva filla és totalment desconeguda,
sí.
Però a més, sabem que vostè ha fundat una altra associació que se diu La Valentia de Martina.
Sí.
Expliqui'ns una mica la història de La Valentia de Martina.
Pues fue un poco por... nosotros empezamos en Weimar. Y es verdad que hasta que no estuvimos bien del todo, porque al principio el diagnóstico, luego la niña durmiendo con la máquina, estuvimos unos 2 o 3 años de aceptación, negación, qué he hecho, qué comí, qué fue, pero luego una vez ya todo estuvo, conocimos a Weimar, vimos cómo estaba montado, lo que ayuda realmente a los pacientes, dijimos, tenemos que buscar más casos, tenemos que ver si hay gente con el cromosoma 2 o de elección o duplicación o algún problema con el cromosoma 2, que por ahora en Palma es complicado, pero bueno, estamos ahí buscando a más padres para ver el futuro quizá que nos depara, a ver un poquito más, aunque cada enfermedad no es igual y si se encontrara algo parecido quizá no sería igual, pero saber qué calidad, dónde podemos enfatizar más en la calidad de vida y qué esperanza de vida, saber cuántos años va a durar mi hija, claro. Que tampoco me lo pueden asegurar.
Claro. Toño, només queden 2 minuts de programa, la darrera qüestió, confia en la investigació, en que d'aquí uns anys li puguem fer una altra entrevista i ens pugui contar que la seva filla ha millorat i que té millor qualitat de vida i més esperança de vida.
Confío, ojalá, y pido desde aquí genetistas que hayan salido de la carrera que quieran estudiar el caso de mi hija. Y dar gracias, sobre todo dar voz, porque te puede pasar a cualquiera. Tengo una hija sana y otra con una enfermedad minoritaria.
Gràcies per donar veu a la seva associació. El cas d'Anna Martina, aquí a Vida Saludable, Vita Ràdio. Doctora Teresa Bosch, gràcies també a vostè. Ja ho ha dit, és coordinadora de malalties minoritàries a nivell autonòmic, però vostè té un equip darrere que fa molta feina per aquestes associacions, per aquesta població que són prop de 2.000 persones a les Balears amb malalties minoritàries, que avui és el Dia Mundial. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Marga Peralta, gràcies també per compartir amb nosaltres aquesta estona de ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Catilena Biblioni, el mateix, gràcies. I també gràcies, com han dit, Toni Narváez.
Moltíssima
i Ànims. Gràcies.
Moltes gràcies.
Laura Calafat, tornant dissabte que ve.
Així és, Carlos.
Quedi'ns a IBT Ràdio perquè té una gran promoció tot el cap de setmana en directe aquí al Passeig Sagrera de Palma per commemorar el Dia de les Illes Balears demà. Gràcies. De sol és meu cos damunt, per exemple, el teu llit de penombra i llençols amb ester-me espanyat. Per exemple, dormits. Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí apartat.
jetant sa fruita vermella i quan t'atavi riuré te la pots nenofars princeses, oh yeah. T'ha divertit la t'escrit quan t'estic avorrit, per exemple el teu cos et jercer destanyit, el carrer blanc de sol és meu cos damunt, per exemple el teu llit de penombra i llençols amb el termo espanyat, per exemple dormits. T'ha divertit la t'escrit quan t'estic avorrit, per exemple el teu cos et jercer destanyit, el carrer blanc de sol